passat dia 6 a casa sí, es va celebrar un diàleg sobre l'agroecologia com a alternativa econòmica sostenible, on es van estudiar dos casos d'èxit de desenvolupament sostenible que es duen a terme a Tailàndia. Experts en àrees de l'agroecologia, l'educació i la responsabilitat corporativa van ser els responsables d'aquesta jornada. Durant aquesta jornada es van treure a debat doncs, dos projectes, un projecte de rossals i un de cultiu de cafè, i evidentment aquestes experiències i altres, Espanya i Europa, van ser les protagonistes de tota aquesta jornada. Una jornada que va tenir com a nom Innovació Social, Vies cap al Canvi Sistemàtic. Barcelonia.com està implicada en aquesta qüestió i està amb nosaltres l'Eloïs Backlund, que és la persona que ens ha de parlar, és sòcia fundadora justament de Barcelonia.com i també col·laboradora de l'Institut d'Innovació Social de SADE. Eloïs, buenos días, bienvenida.
Buenos días, em pots parlar en català? Si
puc parlar-te en català, perfecte. Era Eloïs, ja per posar-nos, és llicenciada en idiomes moderns per la Universitat d'Oxford. No sé si el català forma part d'aquests idiomes moderns o ha estat una necessitat de viure a Barcelona i estar a SADE.
Sí, m'he adaptat a la situació.
Escolta'm, Eloïs, jo m'ha cridat moltíssim l'atenció aquesta jornada, tot i que s'escapa una mica del que seria exactament l'àmbit del turisme, però m'ha cridat molt l'atenció perquè el sector turístic, la indústria turística, fa com potser 10 anys, 8, no sé exactament, va començar a aparèixer la paraula sostenibilitat. Una paraula de la que tothom se n'ha aprofitat envers la promoció turística, tothom ha considerat que estava desenvolupant el seu turisme d'una manera sostenible, i home, jo no dic que això no es doni al 100%, però tinc una mica la impressió que s'ha utilitzat senzillament la paraula. Llavors, clar, veient Tailàndia, destinació turística per excel·lència, tot i que el país és gran, i evidentment hi ha zones que són eminentment turístiques, altres zones que són rurals, zones riques, zones pobres, i fins i tot segurament deuen haver-hi zones que la riquesa no es queda ni al país, la riquesa turística. Però que la coneixem, és un país el que coneixem per les seves qualitats turístiques, crea dos projectes, un projecte de rossals i un projecte de cafè, per tirar endavant amb la sostenibilitat de determinades zones pobres. Llavors, la pregunta que a mi em sorgeix en aquest moment és: i la riquesa del turisme de Tailàndia?
Pues és una bona pregunta i realment és interessant veure l'oportunitat que té Tailàndia. Jo crec que encara és una oportunitat potser que no s'ha parlat suficientment i en aquesta jornada pues, s'ha tocat una mica. El tema és que tu sabràs que el turisme es queda als platges i al sur, uh-huh. I aquests projectes estan de la zona nord, la zona al Triangle d'Or, on anteriorment hi havia pues, molt de tràfic d'opi i d'altres drogues i una població bastant deprimida econòmicament. I s'ha fet servir d'aquests projectes d'arròs i de cafè realment per estimular l'economia rural. I jo crec que el pas següent, que seria realment una oportunitat, seria de passar a generar ecoturisme fins a agroturisme o un turisme sostenible. I jo crec que aquest pot ser un dels raons de la Càmera de Comerç de Tailàndia, que és l'orga que ha organitzat aquestes jornades, vol fer aquest pont amb Espanya, perquè són molt conscients de que volen compartir coneixement en totes les àrees de sostenibilitat, no només l'àrees d'agricultura i agroecologia, sinó en el turisme, fins a la mobilitat, fins a la indústria mateixa, fins al tèxtil, que nosaltres aquí en Espanya, tot i que sí que vivim un context difícil, sí que tenim moltes coses per compartir. I a nivell d'ecoturisme o turisme sostenible, segurament també podem compartir experiències.
És a dir, que Tailàndia considera que també en aquestes zones d'interior, en aquestes zones més deprimides, l'ecoturisme podria ser una bona opció per revitalitzar-les.
Jo crec que sí que consideren que és una bona opció, però encara no s'ha aprofitat. Potser és precisament per aquest motiu que estan obrint els ulls una mica de veure què s'està fent fora, com aprenent d'altres experiències en altres països. A més, estan en un context molt interessant perquè el 2015 s'obre es diu l'ASEAN, que seria l'àrea econòmica dels països de l'Àsia del sud-est. Llavors, dins d'aquest acord econòmic, han mirat Europa, han considerat a veure si transformem a una sola moneda o no, han decidit que no, però han mirat diverses coses que hem fet aquí i han decidit que una de dels pilars d'aquesta cooperació serà el context social i la sostenibilitat. Llavors ho estan prenent en sèrio i jo crec que és un molt bon moment per compartir experiències i amb ells.
Hauran de ser curosos, perquè el turisme a Tailàndia, el turisme de sexe en aquest cas concret, i especialment amb menors, ha portat algun altre problema, no?
La veritat és que en aquestes jornades no hem parlat massa
d'això,
però suposo que tampoc és la meva àrea d'expertesa, no? Però suposo que seria interessant realment per ells oferir alguna cosa diferent. Jo crec que el canvi que estem vivint per tot arreu es nota que hi ha una consciència cada vegada més alta de que volem un món diferent, volem un turisme diferent, volem un menjar diferent, volem moure'ns de forma diferent, volem un canvi sistèmic en tots els sentits. Llavors, qualsevol país que s'està redefinint-se, perquè els que van venir venen del món de marca país, de la comunicació, pues s'haurien d'incorporar aquest aspecte, que el turista que ve d'Europa, potser que alguns suposo que sempre estaran buscant playa i turisme del sexe, però jo crec que cada vegada més n'hi ha els que busquen experiències més autèntiques, volen experimentar la vida social, rural, tradicional de Tailàndia, conèixer cuinar, etc.
Aloís, anem a parlar de sostenibilitat, que sí que és realment el que tu domines i controles des de fa més de 12 anys que et mous en aquest terreny i tens una llarga experiència amb el que seria la comunicació i l'educació per a la sostenibilitat. Què hem d'aprendre respecte a la sostenibilitat? Gairebé no sabem res?
Jo crec que sabem moltes coses i jo crec que precisament allò que he parlat en aquestes jornades, que és ja estem vivint una explosió de canvis sistèmics, tot i que potser que ni ens donen compte, no? Però a nivell de menjar, totes les cooperatives de consum que ja existeixen, les maneres d'apropar-te al camp i apropar-te al productor, aquesta distància entre el productor i consumidor estava cada vegada invisible en alguns casos. Els restaurants de quilòmetre zero s'estan explotant a Barcelona i en altres llocs a Catalunya. Llavors, a nivell de menjar, com un petit exemple, mira totes les escoles que tenen el seu propi hort, mira els horts socials. Ja estem vivint un canvi.
És que és una mica anecdòtic, no, encara, això?
Sí, allò que falta és escalar. És cert que falta, nosaltres amb l'Institut d'Innovació Social hem publicat un llibre aquests dies que es diu Vies hacia un cambio sistémico i hem detectat cinc variables que realment ajuden que aquestes iniciatives poden escalar i causar aquest canvi sistèmic que necessitem. I una és la replicabilitat, un finançament sostenible i pla al llarg temps, la col·laboració entre diferents sectors, que no val que només l'escola fa l'hort, però si els agricultors, el supermercat del costat i els ciutadans, ja comença a ser una cosa com amb més pes, no?
És que, clar, sí. El canvi que hauria de ser, entenc, al meu entendre, el canvi hauria de ser brutal, perquè mentre tu m'estàs parlant de l'hort de proximitat, de l'hort de l'escola o de l'hort social, aquesta setmana i la setmana passada teníem notícies de la història de la carn de cavall, que no sabem els cavalls d'on han sortit, a les lasanyes, de les mandonguilles de l'IKEA o de les pastis de xocolata, que encara tenia una altra cosa que era pitjor, que eren bactèries. Llavors, clar, per una banda, sembla que estiguem encarats cap a aquesta proximitat, cap al quilòmetre zero, que a tothom se li omple la boca de parlar dels restauradors, sobretot que el seu producte és quilòmetre zero, i cap a l'altra veiem unes coses que està molt lluny de tot això, no?
Sí, jo crec que allò que menciones dels cavalls és realment la símptoma de que estem vivint un sistema totalment insostenible. I de fet jo sóc del Regne Unit i el mateix va passar amb les vaques fa anys, i realment en realitat va ser un impuls. És com sempre, com diuen els xinos, que la crisi és una oportunitat, va ser un impuls al meu país per realment fer aquest canvi. I ara en tots els supermercats tens una opció biològica, i a més el preu normalment ja és igual perquè hi ha una producció bastant gran.
Aquí és insostenible, o sigui, aquí no pots optar.
Aquí encara és una mica car, perquè estem consumint 1% de tot el que consumim és de producció orgànica.
Però quan tots optem per l'opció biològica, no tornarem a estar en la mateixa situació de que no hi haurà prou producció biològica? Per una qüestió de temps i per una qüestió de productivitat, fins
i tot. Sí, aquí és un altre problema. I clar, el tema és que estem necessitem aquest canvi sistèmic, perquè els problemes són sistèmics i complexes, no? Despilfarrem una quantitat, una barbaritat de menjar cada dia. Llavors, segurament coneixeu la feina de la Fundació Banc dels Aliments. Uh-huh. Ells cada mes estan recaudint menjar l'equivalent d'un milió i mig d'euros que s'està sent captat pels supermercats que normalment ho llançarien. Llavors, ara, en aquest cas, ells estan donant aquest menjar als públics que tenen una necessitat.
I aquestes accions són les que ens portaran cap a la sostenibilitat?
Jo crec que seran múltiples accions en tots els nivells, i el menjar és només un. Després tenim el tema de l'energia, que ara coneixeràs segur el Som Energia, que també és una manera d'apropar-nos a tenir aquest control i que no posar-nos a les mans dels grans, dels endeses, dels gas naturals, sinó de realment tenir una governança sobre els nostres recursos. La mobilitat. Jo vaig venir aquí fa 8 anys i anava en bici, amb dos carrils bici a tota Barcelona, més o menys, no? Per no exagerar.
I ara et
pots moure un bici en cada quadre. Llavors sí que les coses estan canviant. A nivell econòmic també, mira totes les comunitats autofinanciades que s'està creant. Hi ha ara uns 80 a Barcelona hi ha uns 80 comunitats autofinanciades, CAFs es diu, on petits grups de 10 a 15 persones s'estan organitzant per entre ells tenir un petit banc familiar. És a dir, ja estem deixant aquests sistemes que ja sabem que no funcionen, com sobretot el sistema financer, i generant alternatives. I llavors, però el tema és que tot això s'ha d'escalar i s'ha d'accelerar.
L'experiència d'aquests dos projectes, els arrossals i el cultiu de cafè, en aquests moments es pot fer ja una valoració del resultat?
Es pot fer una valoració en el sentit de que física, per exemple, en el cas del Doi Tang, que està al cafè, era una zona totalment deforestada, i ara està ple d'arbres, està ple de cafè, i les persones que estan vivint en aquests pobles, en compte de viure amb la venda de l'opi, que abans vivia així, ara venen el cafè. Llavors és molt interessant, perquè és una fundació que està organitzant aquest projecte i han posat un màrqueting superprofessional. Totes les persones que treballen allí tenen moltes experiències, venen d'escoles de negoci, etc, etc, i estan generant molta cabuda.
Uh-huh. Eloís, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos, moltíssimes gràcies per estar aquí amb nosaltres i parlar-nos d'aquest canvi sistèmic, un canvi que tant de bo poguéssim ara ja afirmar que serà inevitablement el que passarà en els pròxims anys. En qualsevol cas, esperem que la paraula sostenibilitat deixi d'utilitzar-se només com a promoció, en el cas del turisme, moltíssimes vegades, i passi a ser una realitat. Em sembla que volies afegir alguna cosa més.
Sí, ara que estem en un programa de turisme, només volia fer una petita publicitat per Avalon Sustainability School, que és una escola per adolescents que portem a l'Alta Garrotxa, que combina l'aventura, la sostenibilitat i la creativitat, i està tot en anglès. És un programa bàsicament per gent de 13 a 19 anys per aprendre de totes aquestes coses que estem parlant, però d'una forma creativa, lúdica i a l'espai natural de l'Alta Garrotxa.
I és una escola que funciona tot l'any? És una escola per grups, per 15 dies, un mes?
Sí, pel moment, aquest any farem tot juliol als camps a avalonschool.com, pots trobar informació, i en el futur farem més coses.
Molt bé, moltes gràcies, Eloís, gràcies per visitar-nos.
Gràcies.
Fins una altra, adéu.